Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts ja que passen de les 4 de la tarda, avui ja us hem anunciat, ens visitarà un dels catalans que ha viscut més de prop la corona britànica. De fet, era l'encarregat de preparar-los els gin tònics, és el maître Alfred Romagosa. Amb ell vam parlar fa uns dies, això és veritat, abans just de conèixer una de les notícies de la setmana, l'anunci de que el rei Carles III pateix un càncer. El Palau de Buckingham ho va anunciar dilluns, com dèiem, coincidint amb l'inici del tractament del monarca, que també ha posposat la seva agenda pública per recomanació mèdica. Doncs justament per valorar aquesta notícia, sobretot també per valorar l'impacte que ha tingut en la societat britànica, és un plaer saludar aquesta hora a l'Anna Polo Alonso. L'Anna Polo Alonso és politòloga i escriptora especialitzada en monarquia, autora, per cert, de La Reina, la biografia de la reina Isabel II. Anna, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda. Encantada d'estar amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Anna, per atendre la trucada al Fabricació. Entenc el comunicat del Palau de Buckingham de dilluns. Clar, anunciava que durant la recent intervenció quirúrgica per un, en principi, engrandiment de la pròstata, no? L'equip mèdic va identificar una forma de càncer del rei Carles. Però no sé si a tu et va sorprendre aquest anunci del Palau de Buckingham.
Bueno, em va sorprendre moltíssim. Jo penso que, com a tothom, perquè no ens esperàvem, va veure bueno, entrar el Carles un divendres, com tu ben deies, per un tema d'agrandament de la pròstata. El vam veure sortir un dilluns. En principi, aquesta operació de la pròstata ha anat bé, no té res a veure, però sí que, com tu comentaves, bueno, mentre estaven operant i mentre estaven fent proves, van detectar alguna cosa no relacionada amb la pròstata, però algun tema relacionat, i llavors, bueno, sí que van començar a fer proves i li van dir de seguida que era càncer. Va sorprendre moltíssim el comunicat, bàsicament perquè és la primera vegada en tota la història de la Casa Reial Britànica que ens fa un comunicat d'aquest tipus. És a dir, no és la primera vegada que una persona de la família reial té càncer. De fet, el propi avi de Carles III, el Jordi VI, va morir de càncer de pulmó. La seva àvia també va tenir dos càncers, un càncer de colon i després un càncer també de mama, però d'aquests càncers ens hem assabentat llegint les biografies un cop i aquestes persones estaven mortes, no? O sigui, ja havien superat, o sigui, havien passat dècades pràcticament, no? De fet, de la pròpia Elisabet II, de la pròpia reina, se suposa que els últims anys també va patir un càncer d'os, però aquestes coses, la família reial britànica és molt hermètica, també haig de dir una mica hipocondríaca, o sigui, són persones que no, els costa...
Que no ho porten bé, això, no? De dir...
I jo crec que Carles, crec que bueno, físicament diuen que és un càncer que li han agafat de... Bueno, li han agafat en els primers estats.
Incipient, no? A temps?
Sí. En principi és un càncer que han agafat a temps. En principi has de seguir un tractament. O sigui, és una cosa complexa, complicada, però bueno, jo penso que pels comunicats que tenim i les informacions que estem obtenint, la cosa pinta bé dintre de la gravetat de tenir un càncer. No? Però bueno, sorpresa absoluta i total de que es reconegués obertament aquest tema. És la primera vegada, ja et dic. Ell, bueno, és bastant hipocondríac, no sé com ho veu, perquè és una persona molt maniàtica, el Carles. És una persona que ha d'esmorzar cada matí tres tipus de muesli diferents, fa viatjar amb ells tot el menjar, sempre ha estat una persona com molt obsessionada per la neteja, contra els germans, o sigui, és una persona molt obsessionada per aquestes coses, i bueno, va sorprendre el comunicat, però jo penso que també, bueno, primer ho van haver de fer per una necessitat, perquè el Carles sabem que ja ha començat el seu tractament, el va començar el dilluns, i clar, veure entrar i sortir el rei d'Anglaterra, doncs, bueno, hagués estat sospitós, no? I òbviament havien de fer-ho públic, i després també per conscienciació, no? Quan es va fer públic que el Carles tenia aquest tema de l'agrandament de la pròstata, bueno, la NHS, que és com la Seguretat Social dels britànics, van reconèixer que, bueno, que la pàgina web de de tots els temes relacionats amb la pròstata, les visites havien augmentat un 1000%, no? Que, bueno, que la gent havia agafat molta consciència. Mm. I jo penso que també aquí pues, hi ha un tema de, bueno, de poder reconèixer que és una malaltia el càncer que no discrimina ningú, no? Mm-hmm. Tot el propi rei d'Anglaterra pues, el pot tenir, no? Mm-hmm. I també aquesta importància de la prevenció, de fer saqueig, de fer xequejos i de, bueno, i que ja el Carles té una certa edat. No oblidem que té 75 anys, que ha estat esperant una vida per ser rei.
I, Anna,
llavors, just... i que a partir de certa edat és important fer xequejos rutinàriament.
Clar, Anna, això és molt interessant el que estàs apuntant, perquè recordem que el monarca ha posposat la seva agenda pública per recomanació mèdica, no? I això segurament implicarà molts canvis en el seu dia a dia.
Bueno, el seu dia a dia, a veure, l'important dels reis d'Anglaterra són els papers que han de signar. Aquesta és la feina important que fan, no? Cada dia el rei d'Anglaterra rep una red box, que es diu, que és una capçada de fusta, que és vermella, on porten dintre pues, lleis, informes del Parlament, temes d'informació secreta... Bueno, són unes 200-300 pàgines que porten aquestes caixes. Li envien una cada dia, excepte el dia de Nadal. I, bueno, Elisabet II era molt famosa perquè se'ls llegia cada dia, eh? O sigui, allò era molt, com molt disciplinada, cada dia s'ho llegia tot, i el tema important és que, clar, han de signar moltes coses, han de signar les lleis, han de signar, bueno, unes... Tota aquesta feina de paperassa, diguem-ne, de burocràcia, el Carles la continuarà fent. I de moment, això no es toca.
Això no canviarà.
Això no canviarà. De moment, Buckingham Palace ja ha dit que això ho continuarà fent. El que no farà serà actes públics. I, de fet, ja han dit que les reunions amb el primer ministre passen a fer-se per telèfon. O sigui, aquesta reunió que tenien setmanal, que es veien cada dia, ja passen a ser-les per telèfon. O sigui, no veurem a Carles en segurament uns quants mesos, però, bueno, el que és el tema de funcionament de l'Estat, diguem-ne, o sigui, signar lleis i tal, de moment les continuarà fent.
Tot igual.
Tot igual. Ala, què passa amb tots els actes que són un munt?
Qui els farà, no? Perquè diria que el comunicat deia que serien repartits, no?, amb els membres de la Casa Reial.
Però queden molt pocs, perquè, clar, el Harry, que ja, per cert, acaben de dir que ja se n'ha anat d'Anglaterra, ja no hi és a Anglaterra, o sigui que ja ha estat un visto y no visto, diguem-ne, ha estat menys de 24 hores d'Anglaterra per visitar el seu pare, però, clar, el Harry està als Estats Units. Els germans del Carles tenen una certa edat, i, a més, l'Andreu està...
És implicadíssim, sí.
Reial, no? Sí. Llavors, bueno, queda molt poca gent per fer un munt d'actes, i actes importants aquests mesos, perquè, bueno, l'11 de març tenen el dia de la Commonwealth, o sigui, hi havia coses, hi havia viatges importants ja planejats. O sigui, què passarà ara mateix? Pues, bueno, ara mateix tenen a la Camila i el Guillem que faran el que podran, perquè que, pues, és un volum de feina impressionant que amb dues persones és pràcticament impossible.
Mira, Anna, i també apuntaves aquest qui farà, no? Qui s'encarregarà d'aquests actes? Perquè deixa'm preguntar-te també per la Kate Middleton, no? Perquè fa uns dies es va sotmetre a una operació abdominal. Buckingham ha anunciat que la princesa de Gal·les no tornarà a vida pública fins al mes d'abril. Ara s'està recuperant, no?, envoltada de la seva família a prop del castell de Windsor. Hi ha preocupació també pel seu estat de salut?
Com... No, bueno, al principi molta. Al principi, quan es va fer públic el comunicat, moltíssim, bàsicament perquè es va fer públic el comunicat de que l'havien operada, però clar, que tenia, havia d'estar a l'hospital aquests 15 dies, no? Llavors, el que va posar la gent molt nerviosa són que havia d'estar aquests 15 dies a l'hospital, no? Perquè avui en dia, doncs, inclús per operacions de càncer, els 5 dies estàs fora de l'hospital, no? O sigui, una convalescència d'aquest tipus és molt, molt, molt llarga, no? Llavors, bueno, hi ha la incògnita de què ha passat realment per justificar aquests 15 dies hospitalitzada a l'hospital, més un postoperatori tan llarg, una convalescència tan llarga d'un mínim de 3 mesos, no? A veure, hi ha molts rumors a Anglaterra. Segurament el que sona és una esterectomia, és una de les possibilitats, tot i que estem aquí fent rumorologia, però, bueno, aquesta és una de les possibilitats, que és una extirpació d'úter, diguem-ne, amb la qual cosa, bueno, això explicaria una mica, doncs, aquests 15
dies de recuperació, no?
Bàsicament, sí. I que no l'haguem vista sortir de l'hospital, també s'explicaria, no? Perquè és una operació que, bueno, que tens petites pèrdues hemorràgiques, després costa molt caminar per recuperar-te, i, clar, els royals, diguem-ne, clar, els actes dels royals s'estan en peus
d'hora,
sense poder anar al lavabo, no? I, bueno, realment, si és una... Si Kate, doncs, bueno, ha tingut aquesta incisió abdominal que li costarà segurament molt caminar en aquests moments, doncs, clar, en vida pública no pot fer cap ni una. Al principi, llavors, sí que hi havia aquesta preocupació. El que s'estan informant ara mateix d'Anglaterra és que va bé, o sigui, que de moment les coses van bé, que no, bueno, que és una cosa llarga, que necessita temps i recuperació, però en principi podrem respirar tots tranquils.
Bueno, fins a abril. Escolta, fem una cosa, Anna, perquè ho hem de deixar aquí, però és molt interessant tot el que ens estàs explicant, perquè jo crec que també et volia preguntar de, perquè m'ha arribat que sobre aquest tipus de notícies del que es fa a la premsa britànica, el que fa la premsa britànica i fins i tot la pròpia monarquia, és tantejar una mica, i quan hi ha aquestes filtracions, primer es passen a Austràlia, a veure com reacciona el públic australià, i després, si s'escau bé, es publica al Regne Unit.
Sí, això és com es fa. De fet, així és com es va anunciar el càncer de l'Elisabet II. A Anglaterra no es va dir absolutament res, i llavors les úniques filtracions es van donar a Anglaterra, es van donar a Austràlia, i bàsicament allà es publiquen segurament bàsicament a digitals, i veu com reacciona l'opinió pública. Si hi ha pànic, si no hi ha pànic, i bueno, com a mínim ho deixes allò anar, que avui en dia en internet és fàcil de trobar tot el tipus de notícies, però, bueno, clar, així no ho has de dir oficialment i no generes un pànic, no? Perquè, a veure, amb aquest tipus de notícies, doncs, bueno, és un pànic.
Rapidíssimament, ara sí, com ha rebut la notícia la societat britànica? Ara tu que deies, no?, aquest pànic. El càncer de Carles III.
Moltíssima solidaritat envers ell, perquè bueno, el Carles d'Anglaterra, que és una figura que, bueno, ha estat denostada molts anys, i Camila ja directament odiada, no? Perquè recordem que Camila Parker-Bowles, després de tot el tema de la Diana, fins i tot no podia ni anar als supermercats perquè li llançaven enciam a la cara. O sigui, era la dona, un diari va dir que era la dona més odiada d'Anglaterra, no? Bueno, pues, tot això també ha generat una onada de solidaritat i de reconeixement al rei.
Cap a la figura de Carles III. Anna, fem una cosa. Vine un dia al programa.
A veure.
Et convidem un dia al programa, a la secció que tenim del cor, els dijous, amb el Jaume Borja.
A veure, encantadíssima.
Mira, i prepara't, perquè tenim moltes preguntes per fer-te. Anna Polo Alonso, moltíssimes gràcies, que per cert la podeu seguir. Tens un canal de YouTube sobre monarquia, Royals en Protocol, que allà també doncs, publiques els teus vídeos. Anna,
a veure.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada enorme.
I clar, tot just després de parlar amb l'Anna Polo Alonso sobre l'impacte que ha tingut aquest anunci de Carles III, doncs a continuació, escoltem una conversa que vam tenir, com dèiem, fa uns dies, concretament abans de saber just aquest anunci de Buckingham, amb l'Alfred Romagosa. Ell és el segon metre, va ser el segon metre del Ritz de Londres entre el 1997 i el 99, per tant, ja podeu fer càlculs, anys en què va servir a la reina mare d'Anglaterra. Escolteu-la.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I ara mateix aquí a l'estudi de Ràdio Estel, a Fabricació Pròpia, amb aquesta música que sona de Crown, perquè avui ens acompanya l'Alfred Romagosa. És el millor cap de sala de Catalunya l'any 2020, actual maître del restaurant de Fermí Puig de Barcelona, i que va estar ni més ni menys que al servei de la reina mare d'Anglaterra. Una mica més i podria haver estat gairebé un personatge de la sèrie de The Crown. Alfred Romagosa, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Alfred. Mira,
gràcies.
Alfred o Alfred?
Alfred. El d'Alfred va vindre, perquè quan vaig a Anglaterra a viure, allà el d'Alfred no ho captaven. I llavors et deien Alfredo. Dic, ostres, això no.
Això no, eh?
Això no. I aleshores va començar el d'Alfred. Ve d'aquí, eh? Ve d'aquí, no d'una altra cosa.
Escolta'm una cosa. Ara passen minuts de les 4. És bona hora per fer un gin tònic o no?
Perfecte.
Sí?
Perfecte. A partir de les 11 del matí es pot veure. Això ho deia molt el Churchill, que deia que s'ha d'entrenar molt.
S'ha d'entrenar molt, no?
Quan el rei Jorge li va preguntar com s'ho feia per aguantar tant, li va dir entrenant molt, no? Com diu a la sèrie, i bueno, i és una miqueta això.
Tu t'hi veus, perquè tu podries, realment, ara en parlarem, Alfred, però que podria ser un personatge de The Crown.
Bueno, quan vaig veure l'última sèrie, o sigui, l'última temporada, perdó, surt molt el Ritz. O sigui, sortim molt tot el que jo vaig viure allà. O sigui, tot això que està allà és real. O sigui, el Ritz, el que ara era aquella discoteca on treballava la reina i tot això, és el casino ara mateix. Ara mateix ja fa uns anys. I el Palm Court és el servei de te, que està exactament igual que l'època, i el restaurant és la part que dona el parc, que està totalment igual. Vull dir, van canviant, van pintant i la moqueta i tot això, però els colors i tot, és exactament igual. I tot això està gravat al Saló Maria Antonieta. O sigui, que això existeix, tot està igual.
Escolta, com arriba, explica'ns això, un jove de l'Arbós, amb 23 anys, a servir-li els gin tònics a la reina mare d'Anglaterra?
Jo vaig inaugurar l'Hotel Arts. I aleshores vaig fer una mica allà a l'Hotel Arts quan ho vam inaugurar i ell se'n va anar a viure a Londres. I ell, després d'una trajectòria de l'escola, amunt i avall i tot això, vaig anar a parar a Londres i vaig anar a treballar amb un Marriott de Swiss Cottage. D'allà vaig anar a l'Hotel Berkeley perquè hi havia un tres estrelles que era el Pierre Kaufmann, que un senyor que portava molts anys a Londres, i ell em volia fitxar. Però ell es canviava i anava a l'Hotel Berkeley del seu restaurant, que es deia la Tante Claire. I aleshores jo vaig començar a treballar a l'Hotel Berkeley. I allà vaig coincidir amb un senyor que es deia Giuseppe. El Giuseppe era el carver de Simpsons on the Strand. Simpsons on the Strand és el restaurant que està just al costat de l'Hotel Savoy, on servien el Churchill, la família real anglesa, tots aquests, el Beef Wellington, tota la història, els Carvers, tot això. I aquest senyor, que és un senyor ja gran, quan jo vaig arribar, tenia 60 i escaig anys, vam coincidir, i ell havia sigut el mestre del maître del Ritz de Londres, que es deia Stephen Boxall, i em va aconseguir una entrevista amb ell. El meu anglès era justet, però al Giuseppe li agradava el vi negre. Jo feia de sommelier al Berkeley i, bueno, vam fer una mica de tracte. Total, que tots dos vam acabar al Ritz.
Diu-li-do.
I aleshores vam estar uns anys al Ritz plegats amb l'Steven, el Giuseppe i jo. I l'Steven, quan va començar a vindre la família reial a tornar, perquè acabaven de fer l'Hotel Nou quan jo vaig arribar, que se'ls havien quedat els germans Berkeley, que era una família de Mònaco i escocesa molt famosa, va començar a tornar a la família real i em va fer servir la reina. I em va dir, tu la serviràs. Si ella amb tu et parla directament, continuarem i serà perfecte. Però si parla amb el seu secretari i, per tant, no et dirigeix la paraula, et faré fora al mateix minut.
Què em dius?
Diu, bueno, tinc 23 anys, hem d'anar-hi de cara, no? O sigui, no hi ha...
Com ho vas afrontar, clar, no, això? No, vas dir...
No, sin miedo, no?
Sin miedo.
Endavant. I aleshores, res, la vaig servir i, sí, i va anar tot com havia d'anar i
a partir
continuar.
I
aleshores ella venia cada setmana pràcticament i, clar, jo la servia. Perquè ja va haver aquell dia que va funcionar i sí, endavant. Sí, sí, sí.
I tu et posaves nerviós o no?
És que és una miqueta inconscient. I aleshores estava molt bé perquè ella, quan arribava, nosaltres la presentàvem en societat. Nosaltres dèiem Ladies and Gentlemen de Queen Mother. Imagina't un menjador de 130, 150 persones, perquè el menjador del Ritz és el que dona el parc,
sí,
i és prou gran. I aleshores tothom es posava de peu.
Mare meva.
Imagina't acompanyar una senyora que llavors devia tindre 85, 90 anys, més o menys, fins a la seva taula, la taula 9, que donava dalt del parc, una caminata de 7 o 8 minuts, i tothom allà de peu i quiet i esperant que ella se sentés.
Escolta,
això és espectacular.
Això és espectacular, i aquesta vivència, el fet, és espectacular. Com et demanava el gin tònic, no? Perquè és famós que ella...
Ella ja havia fet l'aperitiu al Palm Court i després venia a dinar, i ella dinava amb gin tònics. Vull dir, és la beguda que li servíem. Nosaltres li fèiem un gin tònic amb copa curta i amb bifitter i un toc de tònica. Com si fos un dry martini amb un toc de tònica.
I tu tenies una manera especial per fer-li a ella aquest tipus de gin, o no?
Li posàvem una miqueta més carregat de lo normal i estava encantada de la vida. Encantada.
Però, llavors, Alfred...
I va funcionar, va funcionar molt bé. Va funcionar.
És que és el que anava a preguntar.
Era una senyora gran, era una iaia, eh? O sigui, t'ho he imaginat. Però, bueno, com diu el Churchill, l'havia entrenat molt, claro. Es dedicava a això.
Però escolta, i potser, saps jo que s'ha dit sempre que... perquè quants anys va viure la reina mare?
102.
102, no? Sí, que sí, moltes sí, vegades sí. Es parla, no?, de que potser era el secret...
Bueno, quan
de la...
va morir a Buckingham Palace tots vam portar ampolles de ginebra.
Mira.
Recordeu això, no?
Sí,
recordeu?
Sí,
Buckingham Palace, sí, tot allò. Sí, com sí, així amb la Diana, sí. No sé què portaven, sí. I les flors i coses d'aquestes. Amb ella tot eren ampolles de ginebra i, no?, un gran funeral.
I escolta, i sobte que sigui beefeater, no? Perquè, o no? Perquè...
Bueno, és el que a l'època es bevia, i de fet la família real l'ha fet ara la ginebra beefeater, ha fet una edició especial per la família i tot això.
Clar, després del dinar el continuava amb gin tònic o no? O sigui,
ella en feia dos... No, dinava amb gin tònic.
Dinava amb gin tònic.
Sí, sí. Ella feia un dobonet d'aperitiu i després gin tònics al restaurant.
Mare meva. Alfred, ara que ja es pot dir, jo crec, que ja ha quedat una mica prescrit, quan se'n prenia el dia?
El dia, no ho sé, allà dos o tres.
Allà dos o tres, eh?
Allà dos o tres dinant.
I venia un cop a la setmana, deies.
I venia un cop a la setmana.
I és veritat que hi havia com una entrada. A mi m'ha arribat que hi havia com una entrada especial per ells, no? Des del Ritz. Vull dir, que entraven per una porta especial o no?
Hi havia diverses portes, però normalment ella entrava per la porta principal.
Ella entrava per la porta.
O sigui, un passadís. I és que, de fet, el Ritz, tu veus la façana d'enfront, però en realitat s'entra per un costat.
I més enllà de portar-li i de preparar-li aquest gin tònic a la reina mare, com era ella? Era simpàtica? Vas tenir algun dia alguna conversa?
Sí, era molt agradable. No, converses.
No es podia.
Ella venia amb amics, o sigui, venia amb la seva gent, eren taules de 4, 5, 6 persones, depenent, amb gent de la seva confiança. Aleshores, em va fer molta gràcia perquè amb ells sempre que els servíem, o sigui, ells, per exemple, ella demanava molt el xai, un xai d'aquests rosadets, i ells el mengen amb una salsa de menta i una gelatina de gers.
Bo.
Una cosa molt, molt anglesa, molt, molt, molt tradicional. I aleshores ella demanava el plat, però li fèiem una bandeja sencera per ell. O sigui, cada plat que ells demanaven, tu no feies un plat, tu feies una bandeja.
Val.
I aleshores tu no els servies mai, tu aguantaves la bandeja i ells se servien el que volien. Vale?
O sigui...
Ells agafaven.
Clar.
O sigui, tu ells... t'ho aguantaves allà i ells, amb la cullera i la forquilla, se servien el que els venia de gust. Sí. Però tu no els hi feies una ració per una persona, tu feies una ració per quatre, per cada persona. I cadascú d'ells se servia el que volia. El que li venia de gust, exactament.
I alguna vegada la safata havia quedat neta o no?
No. Ella menjava poquet, i sobrava.
I amb el gintònic.
És la gràcia, tot això ja.
Escolta, vas tractar a més membres de la família reial britànica o no?
Sí, allà vaig fer... Va fer molta gràcia perquè ara vaig estar a Londres. Vam estar dues parelles treballant a l'època, la meva dona i un amic. I ella va coincidir, la meva dona, a Commonwealth Club, sí. I jo al Ritz amb l'amic. I continuàvem amb l'amistat. Ella és irlandès i ella és de Munic. I vam estar xerrant i diem, ostres, vam fer la presentació de la Camila en societat.
Com?
O sigui, quan la Camila la presenten, que ja la família real l'accepta,
sí.
Ells venen al Ritz.
Sí.
Vale? I aleshores arriben al Ritz i entren per la porta aquesta lateral, que està tot ple de fotògrafs i tot això, i la persona que aguantava la bandeja amb les dues copes de xampany perquè arribessin el Charles i la Camila era jo. I llavors diu, ostres, és veritat, tal qual, no sé què. I aleshores, bueno, ells entren i ja està. I vam fer una festa al restaurant del Ritz per tota la família real, que hi havia els fills del Charles, hi havia la reina mare, hi havia la Camila i el Charles, i molta família, menys la reina i el príncep d'Edimburg no hi eren.
Però i, clar...
No es feien en aquella època. Era el principi de tot,
era
això.
Era el principi, no? Clar,
devia fer un any que havia mort la Diana.
Sí.
I començava a sortir en societat. Tot això es veu una miqueta de Crown.
De Crown. És que, clar, tu quan...
La veig i dic, és que això va anar...
És
moltes
així.
Coses així. Moltes coses així. Sí, sí, sí.
La reina va haver de prendre més gintònics del normal aquell dia o no?
No, és que la reina no va vindre.
Val, clar.
O sigui, va vindre la Camila, el Charles, i la reina mare i els fills...
Perdona, jo
això.
Et volia dir la reina mare.
No, la reina mare estava encantada.
De
la vida. Relacions públiques, cap problema. Cap problema.
Per tant, Alfred, tu has passat aquests anys de la teva vida lligat, diguéssim, a la monarquia britànica. Com vas viure la mort de la reina, de les dues reines, gairebé, eh? Et va enxampar, tu? Perquè ara no recordo.
No, jo ja havia tornat aquí.
Tu ja estaves aquí.
Sí, jo ja estava al Drolma. Jo vaig tornar d'Anglaterra al maig del 99. Jo havia de passar el Millennium allà i vaig tornar abans pel projecte del Drolma al 99, al maig. exacte.
I com recordes tu aquell dia? Perquè segur que et deuria, no? Deuria ser un...
Bueno, sí, però estava aquí ja,
eh? I ja està.
Sí, estava aquí.
Clar,
no estava a l'herència jo, eh? Vull dir-te.
Home, una menció especial, no? Per qui li ha atorgat la clau de la vida, no? Podria ser perfectament.
Podria estar bé.
Estem amb l'Alfred Romagosa, que és actual maître del restaurant del Fermí Puig a Barcelona, segon maître de l'Hotel Ritz de Londres el 97 i el 98. Per tant, són aquests anys que va servir a la reina mare d'Anglaterra. Tu vas ser anomenat a millor cap de sal als Premis Nacionals de Gastronomia de l'any 2020. A veure, Alfred, tu tens també la clau. Com ha de ser un bon cap de sala? Com ens ho hem d'imaginar? Com és aquesta figura?
Bueno, t'ha d'agradar l'ofici i has de mirar de complaure els gustos dels clients. O sigui, no hi ha massa secret. Però has de fer la feina amb gust i tindre una tècnica que t'hagis preparat bé durant la vida i avançar-te els gustos dels clients. Jo crec que és poca cosa més que això. A partir d'aquí, tot l'altre és filosofia.
És filosofia.
Sí. Jo crec que és... A mi se m'és molt fàcil. Saps què vull dir-te?
Sí.
El que passa és que jo porto molts anys treballant amb això. Saps? És una llàstima que sigui un ofici que no es continuï. En general, els oficis sembla que siguin desvalguts avui en dia, però jo m'ho he passat molt bé. Però molt i molt bé. I m'ho continuo passant molt bé.
És que se't veu una persona feliç,
sí.
Alfred, no?
Sí, exacte, d'això, no?
Home, que t'ho diràs.
Te dediques a fer feliç a la gent, no? Al final és una miqueta això.
Clar.
Saps què vull dir-te? Si no, no pots transmetre.
Fixa't tu, perquè vas començar treballant a llocs com el Peixarot de Vilanova o el Casino de Sant Pere de Ribes. Has treballat en molts llocs diferents,
sí,
Alfred.
Sí, clar.
Com és de diferent, per tant, treballar a l'Hotel Ritz, no? Ho trobes a faltar, no? És el mateix? Explica'ns una mica.
Home, els hotels importants tenen una estructura que ajuda molt. O sigui, tant quan vaig obrir l'Hotel Arts al principi, quan vaig inaugurar, com el Ritz de Londres, com aquests hotels grans, ostres, tenen tota una història, el Majestic, en el fons. El Drom està dintre el Majestic, però tens tota una infraestructura a la teva disposició que ajuda molt a que la teva feina sigui molt, molt més fàcil. I hi ha tota una litúrgia que està molt bé. La història, aquest pòsit, es nota dintre d'un hotel. Aquí, llestimosament, els hotels no han acabat d'acabar de funcionar la restauració. Ho vam provar molt amb el Drolma i ho vam aconseguir durant 12 anys, però...
Crec
que hauríem d'estar... La gent de la ciutat hauria de poder anar més a dintre de l'hotel. O sigui, perquè és un lloc fantàstic i té tota una història i una litúrgia que és fantàstica, no? I, bueno, poder-ho conservar. Però, bueno, els temps canvien i s'avança.
Clar, justament ara hi ha moltes sèries, hi ha moltes pel·lícules, fins i tot concursos de televisió sobre cuina, Alfred. Hi ha un boom de la vostra professió? Tu ho estàs visquent
així,
no?
Hi ha un boom de la professió de cuina. Hi ha un boom de la professió de cuina molt exagerat. No ho segueixo. No m'agraden. No m'agraden els programes i no els trobo massa didàctics. O sigui, el que més m'agrada és l'Arguiñano. Perquè ens entenguem, de veritat. Sí, trobo que fa...
Per què t'agrada tant l'Arguiñano?
Perquè trobo que fa una feina molt bona per la cuina en general, per les famílies, perquè es continuï cuinant a casa. I crec que és una miqueta el que es perd. Tot l'altre ho trobo com un Telecinco.
Que potser és espectacle, no?
Exacte, sí.
I ara tornant una mica a la teva professió, per què creus que hi ha tants pocs cambrers? Haurien de tenir sous més alts, Alfred? Perquè això també se n'ha parlat bastant.
Sí.
Com ho veus, tu, això?
Bueno, mira, t'explico. Quan nosaltres vam estudiar hostaleria a l'escola de Muntaner, això era l'any 93, érem 14 persones, dos grups de 14. O sigui, érem 28 persones que estudiàvem sala. La meva dona és la subdirectora de l'escola de l'ESOP, al passeig del Taulat, que era on nosaltres vam estudiar a Muntaner Aragó. Aquest any n'han sortit dos. No sé. Els oficis en general, no sé què dir. Saps? Tothom vol estudiar direcció, o això o allò, però no...
Per què creus que passa això? Són per les condicions.
Jo crec que es perden molt els oficis en general. Vaja, pel que sento amb companys, amics i tot això, en general els oficis es perden molt. O sigui, el dia a dia, això de repetir, de fer les coses 10.000 hores, no? Això ho deia el Sala Martín una vegada, que un ofici no l'aprens fins que no has fet, no sé si 10.000 hores, una cosa així. Doncs això... O són les generacions, o és l'expectativa que tenen sobre aquest ofici, no volen fer-ho. o costa molt de trobar gent que vulgui fer-ho. Jo tinc molta gent al restaurant que no es vol dedicar a la restauració, són nanos que estudien una carrera i que més o menys els enredo a que treballin el cap de setmana i facin això, facin allò, i que més o menys ho passin bé o ho facin bé. Però no tinc gent que es vulgui dedicar al meu ofici treballant per mi ara mateix. Clar, això és molt complicat. Treure fusta d'això, saps què vull dir-te? Diu, bueno, és que ja si no t'hi vols dedicar, ja et puc explicar coses, però...
Però clar, és que si la base... Difícil, totalment.
M'entens o no?
Sí, sí, sí. Bueno,
però això és així, o sigui, això són...
Què hauria de passar?
Són dades.
Sí, Alfred, com ho veus?
Suposo que haurien de canviar les condicions laborals, s'hauria de trobar una fórmula diferent. Però vaja, jo crec que és un ofici que ha anat a menys, o menys m'ho sembla a mi. De totes maneres, jo estic allunyat ara dels Tres Estrelles, no sé quin tipus de gent té el celler de Can Roca, o quina sí. gent té el Via Veneto, sí. o aquest tipus de restaurants més posats, com quan jo tenia el Dolma, que anaves traient gent, o la gent s'hi volia dedicar, i tens un tracte amb la gent més a prop que s'hi vol dedicar. Jo ara estic més allunyat, saps? Se tindrà una fonda més allunyat de tot això.
Clar, si sumes... Ara et faré un treball d'exercici de memòria. Quants anys fa que estàs a l'ofici? Des dels 16. Gaire... 16, eh?
16, 36, 36... 20, 35?
35 anys.
35? 35?
35.
Sí, 35, sí. Sí, sí, a sí. Ver... Clar, et pots jubilar.
Tu vols jubilar-te?
Hombre.
Ho estàs desitjant?
Com un home boig.
Però amb totes les...
No, no puc.
No pots, no,
no
pots.
No puc, no puc.
Amb aquests 35 anys d'ofici, Alfred, et deu haver passat de tot. Però de tot. Et demanem la cosa més estranya que t'han demanat en un restaurant o que t'hagi passat i que es pugui explicar. Perquè jo entenc que deus tenir com dos calaixos, no? De les coses que es poden explicar i les que, bueno... Poden explicar mitges.
Tenim una anècdota molt bona amb el Fermí quan estàvem al Drolma i van vindre, era la Fórmula 1, i venen l'Eccleston...
L'Eccleston, el cap de la Fórmula 1.
L'Eccleston de la Fórmula 1, la Catherine Zeta-Jones amb el Michael Douglas i el Briatore amb la dona del moment, que no la recordo, i un altre senyor. I... Recordo que havíem comprat un sandrés, la senyora Soldevila, la Montse, havia comprat un sandrés de Murano, preciosos, un vidre preciós. I recordo que ens els porta i ve la Catherine i es queda enamorada del sandrés i m'ho demana, diu, escolti, i tal, aquest sandrés, dic, miris, que és impossible, els tenim comptats i tal. Dic, i en tenim uns quants i, bueno, són de la casa i no estem a la venda, és impossible. Vamos, impossible, jo ja estava empaquetant sandrés per quan marxés regalar-li els que volgués. I li dono un paquetet amb el sandrés i aleshores em fa sis petons. I dic, vamos, mare de Déu, la Catherine de l'època que va fer aquella pel·lícula, us en recordeu, La trampa amb el Sean Connery?
Sí,
trampa, deia?
Sí, sí.
Allò que feia aquells moviments sí. amb els làsers, us en recordeu, que sí. feia de lladre? Que estava guapíssima, les coses sí. com siguin, no?
Sí, sí.
I aleshores marxen els petons,
sis
tot això,
petons,
tal
eh?
I qual, i torna el Douglas i el tio... em diu, escolti, diu, la meva dona portava un collaret, m'anirem a Fermí, diu, portava un collaret,
no.
Ostres, no sabem on està el collaret,
no.
I jo agafo el Fermí i dic, tu fes el paripé, mira el lavabo, mira el que vulguis, però jo t'asseguro que no portava cap collaret. Dic, això no ho puc dir, però jo m'he fixat molt bé, i no portava cap collaret, i efectivament al final estava en una caixa forta a l'hotel Ars. Però això com a anècdota.
Clar, és que ara, Alfred, jo ara em dono compte també del munt de secrets que us deu guardar, no? I d'aquestes coses que, no?
Sí,
que us han degut passar.
Sí, sí, sí.
Però que formen part també de l'ofici, no?
Clar, clar, clar. Sí, sí, sí.
Ara treballes, tu deies, al Fermí Puig, al carrer Balmes, al restaurant, i teniu un saló dedicat al Barça, amb una brana
de les Corts, exacte.
Va. Ara ho podeu confessar. Us heu emportat alguna cosa del vell Camp Nou, no?
No, 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 nosaltres som socis. Va estar molt bé perquè nosaltres volíem dir-li les Corts amb el menjador que tenim privat.
Sí.
Es diu les Corts, el privat. I buscàvem algú que fos significatiu del Camp de les Corts. I aleshores, a través del Sergi Pàmies, vam conèixer un antiquari al carrer Conseller de Cent, que era el senyor Mayoral, i ens va donar una peça que era la brana del Camp de les Corts. I aleshores és una fusta corcada, en el fons, sense vull dir-te, amb la foto, contextualitza, tal, sí. Igual. I ens havíem de comprar una càmera d'aquestes que es poden entrar dintre del restaurant, que està tot ben impecable, mm-hmm. i tal i qual. Doncs el Fermín i jo en una tarda ens vam gastar els calés de la càmera amb una fusta. Després suposo que ho vam recuperar per la publicitat, però aquesta és la veritat. Llavors tenim unes navaretes allà al final del restaurant, però tenim una fusta preciosa, que és el Camp de les Fors i tot això. Sí, sí.
Ja per acabar aquesta conversa, que hagués pogut maridar, diguéssim, amb un gin tònic servit per l'Alfred, com a cap de sala d'un restaurant, et proposem que ens diguis quina d'aquestes tres coses del Barça, Alfred, t'ha costat més d'empassar. D'acord? La primera seria la marxa de Messi, la segona, el cas Negreira, i la tercera, la marxa d'en Xavi a final de temporada.
Amb la marxa de Messi.
Marxa de Messi, eh?
Sí.
Per què?
Home, perquè és un símbol. Ostres, el Messi. Tenim 5 copes d'Europa i ell en va guanyar 4. I si hagués sigut per ell, que haguéssim pogut guanyar alguna més. Se'l va acompanyar malament al final, després de l'època del Pep, no el vam ajudar massa. I, bueno, un punt de mala sort i un punt d'això, però, ostres, el Messi ha sigut el més gran que hem tingut com a jugador de la història del Barça, no?
L'ha servit el Messi?
El Messi... Tinc una anècdota molt bona, el Messi. Però que molt bona.
Es pot explicar, eh?
Sí, 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 sí. Estava al Dolma i hi ha un privat i ve el Maradona. Quan era entrenador de la selecció argentina.
Val.
Vale? Jo acabava de tindre la Martina, que havia nascut, ara té 14 anys, farà 15, i acabava de néixer, recent nascuda. I arriba la meva dona amb la Martina i havíem quedat al bar de l'hotel per dinar després del servei, nosaltres tres. I jo serveixo el Maradona amb una senyora rossa. No recordo qui era exactament, una senyora. I el Maradona acaba el dinar i veu uns quants rons i es fuma un puro. I acaba, em demana un altre puro i s'emporta una ampolla de ron a l'habitació. Perfecte, ja està, li portem, tal. I baixo baix i estic dinant amb la família i arriba el Messi. Arriba el Messi jovenet, que era un crio amb la selecció argentina, imagina't. I el veig, i veig que passa l'estona i tal, i m'aixeco i dic, espereu el Maradona. Diu, sí.
Ui.
Diu, pues ponte cómodo. Ponte... Ay, pa' rato.
Esto va pa' largo, ¿no?
Esto va pa' largo, que lo sepa.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Alfred, el secret d'un bon gin tònic. Perquè sí que és veritat que... Ho vols compartir o no?
Bueno, és... El que més té el gin tònic, el primer que més té és gel, que el gel sigui bo.
Val.
Ginebra, el que sigui, la que t'agradi, estarà més afruitat, menys afruitat.
Sí.
Una bona tònica. I a mi m'agraden les ginebres seques i el twist de llimona. El twist de llimona és aquella espècie d'espuma, de flavor, que deixa anar la llimona quan l'esprems la pell. I això és una cosa que a mi m'hi deixa, que m'agrada molt, amb les ginebres seques, aquest toc. Sí, sí, sí. Ja està.
El gin tònic més complicat de servir, quin ha estat?
Gin tònic més complicat de servir? Gin tònics? No, 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 cap problema. Per servir gin tònics, cap problema. No, ha sigut difícil. El primer, potser.
El primer
de la reina, no? El primer dia, no? Que te la jugaves, de veritat.
I vas jugar molt bé.
I vam jugar molt bé.
I vam guanyar. Alfred Romagosa, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, encantat.
Per aquesta conversa. Avui, més que un cacau de les quatre, podríem dir el gin tònic de les quatre.
Exacte.
Amb l'Alfred Romagosa. Cuida't moltíssim.
Gràcies, igualment. Merci.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
De 3 quarts de 5 de la tarda, Elena Neira. És que ara un gin tònic. M'està escoltant l'Alfred? No sé si jo... Bueno, escolta, aguantarem.
Sí.
A veure, com estàs, primer de tot?
Acalorada. Jo,
prou ja. Ja d'aquest estiu avançat.
Vull fred.
Jo també vull fred.
Que plogui.
Sí, això importantíssim. Ai, sí. Per favor.
Per favor.
Ai, en fi, bé. Ens sabeu que els dimecres parlem de pantalles. Avui amb l'Helena Neira, periodista i professora de comunicació de la UOC. I avui l'Helena ens porta... Això ja ha portat controvèrsia.
Sois mala persona.
Eres? No, això no ets tu, no ets mala persona. Però, clar, hi ha hagut molts personatges antipàtics.
Pues si hablamos de personajes antipàtics, perquè sí que és verdad que les sèries molen,
sí,
però alguns personatges no molen tanto. También es verdad que por cada personaje querido que hay en televisión tiene un antagonista que te cae muy mal y probablemente si no hubiese ese personaje que te cae tan mal,
totalmente,
el que te cae bien no te caería también. O sea, que es un poco esa alquimia tan maravillosa que tienen las series de componerse de personajes que son muy diferentes. Algunos los amas, otros los quieres estrellar contra la pared, pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene.
Aleshores, avui el que farem és un monogràfic de personatges antipàtics. Sí,
pero, bueno, y animamos a la gente que nos está escuchando
que nos
cuente cuál es su personaje más odiado, más antipático, que le cae mal, vaya.
Però aquest és un llistat que tu...
No és mío, no és mío.
No és teu, remarquem-ho.
Me voy a mojar bastante. Vale, voy a decir los que yo considero que es merecidamente tienen que estar en esta lista. Es una lista que he sacado de Rotten Tomatoes, que es un sitio con muy mala leche en el que la gente vota pues todo, vota de todo, todo el mundo tiene una opinión allí. Y han hecho una lista, han confeccionado una lista de cuáles son los personajes más odiosos o más antipáticos de las series de televisión recientes. O sea que, bueno, vamos a coger algunos de ellos.
Va, doncs comencem amb el personatge d'una sèrie que ve, d'aquests personatges que cauen malament, que, com diu l'Helena, en té uns quants.
Unos poquitos.
Vinga, comencem amb el primer. És que, clar...
De quin vull hablar? Vinga.
És que trivial. N'havia de sortir un d'aquí.
De hecho, no tenemos uno, sino dos.
Ah.
A ver, yo creo que se lleva el premio Geoffrey Baratheon. Entre otras cosas, bueno, los spoilers de Juego de Tronos ya han prescrito, o sea que si no habéis visto Juego de Tronos y tenéis planes inmediatos de verla, tapaos los oídos ahora mismo porque voy a hacer un spoiler de los gordos, pero al final Joffrey Baratheon es el que manda a ejecutar a Ned Stark, que es como un momento de pérdida de inocencia mientras estás viendo la serie que te deja fatal. Y bueno, es que es una decisión muy acorde con su personaje. Enseguida nos damos cuenta de que, aparte de ser el típico pequeño, antipático, repipi,
cruel,
estúpido, es cruel, es muy sádico y aparte es muy impredecible. Es un tío que tú sabes que es malo, pero no te das cuenta hasta qué extremos es capaz de llegar por conseguir lo que quiere. O sea que yo creo que su representación como personaje despreciable y la manera tan maravillosa en la que lo matan en la serie, de verdad se merece el puesto de honor en los personajes antipáticos.
Pero es que con deías tú ya no otra perla Juego de Tronos, ¿eh?
Pero a ver, mira, yo aquí tengo el corazón dividido. Yo he de reconocer Ramsay Bolton, de mis amores. Es que pobre Sansa, qué mal escogía a los hombres en Juego de Tronos, ¿eh? Pobrecilla, porque primero la casan con Joffrey, ella pensando que bueno, un tío de la realeza y tal, y yo voy a ser ahí princesa y luego reina y qué bien, y que le sale la cosa regular. Y luego a la pobre
la colocan
con la casa Bolton, con Ramsay Bolton, que es que este directamente es un psicópata,
sí,
es un sociópata, sí. O sea, la crueldad de Ramsay Bolton no conoce límites, no solamente con Sansa. De hecho, una de las escenas que más controversia ha provocado en Juego de Tronos es la famosa noche de bodas con Sansa Stark, sino que además se ceba bastante con otro de los personajes a los que, recordemos, castra de manera gratuita, y los espectadores le odian y les encanta también la manera en la que Ramsay Bolton muere. de la mano de una persona a la que había hecho mucho daño. Y, perdón, oye, justicia poética.
Exacto.
Pero yo quiero decir que, a ver, sin Ramsay, probablemente esa temporada en la que aparece muchísimo Ramsay Bolton, Juego de Tronos no sería la mitad interesante que és gràcies a ell.
Clar, és que moltes vegades, Elena, és això, no? O sigui, el fet de que hi hagi un personatge antipàtic, no?, en un relat, és que el que fas també dona-li un valor, no?, a la sèrie.
Bueno,
i no sé si, clar, fins i tot necessari.
Necessari perquè, sobretot, augmenta les dificultats per les que tiene que passar el protagonista. Si tu tienes un personatge que és excessivamente bueno, meliflo i no se tiene que enfrentar a ningún conflicto, pues tampoco te sientes tan atraído. Sin embargo, en ese momento en el que, por ejemplo, Ramsay, que está liando la parda siempre que sale en escena, uno se pregunta, pero ¿no habrá nadie que, yo qué sé, que lo tire por una, almena? O que lo mate, o que lo envenene. Entonces, claro, de alguna manera también refuerza a los personajes, sí, que son sus antagonistas. Pero en concreto, Ramsay me parece un personaje con mucha personalidad, porque es el sociópata, pero es que es gracioso. Es un tío muy gracioso, muy retorcido.
Ya juga.
El otro es pijo. Este es retorcido. Y entonces yo soy muy fan.
Mira, deixem de banda el Juego de Tronos i ara ens remarques d'aquesta sèrie dels personatges antipàtics que ens parla avui l'Elena Neira amb la primera noia d'aquesta llista.
Ui, por mérito propio.
Que, a veure, és una mica aquella companya de classe que,
saps, que no suporta.
Que no suporta res. Qui és aquesta noia?
Rachel Berry de Glee. A ver, que sí, que canta como Los Ángeles, que es sí, una maravilla, que tiene un timbre, que tiene una manera de cantar absolutamente deliciosa, pero es una antipática. Porque ella es una chica muy obstinada por conseguir el éxito, por cantar, pero en el instituto recordemos que Glee es una serie que se centra en un grupo de estudiantes, son un poco como los marginados del instituto, pero que se apuntan a un curso para cantar, para sí, hacer un coro en el sí, colegio. Y todos son extraordinariamente talentosos. La más talentosa probablemente sea Rachel Berry, que tiene una voz absolutamente deliciosa. Lo que ocurre es que es muy antipática. Es la típica tía repipi. Tía, de bofetada con la mano sí, abierta. Pero claro, luego la escuchas cantar.
Y dius, bueno, li perdones una mica.
Y le perdonas un poco todo.
Mira, passem a una altra dona que
ay, per cert, ay, qué drama con esto.
No va durar gaire amb aquesta sèrie.
Ay, hija, pero sí, pero hasta muerta la va por saco la tía, ¿eh?
Ay, qui és aquesta dona?
Lori Grimes de Walking Dead.
Ay, tala.
A ver, no mala, es que, ay, sí, mala, pero es que aparte de esta, amprañadora. Es que no hay traducción, es que amprañadora. Porque la tía no solamente deja al marido en la estacada, porque sí, recordemos que la primera escena de Walking Dead, Rick se despierta en un hospital, ya se supone que ha sucedido esta especie de como de holocausto zombie, el tío se encuentra con que está absolutamente solo, y cuando por fin encuentra una comunidad en donde está su mujer, se da cuenta que su mujer la ha dejado por su mejor amigo.
Es que claro.
Claro.
Es que
entonces, claro, la mujer está un poco mal, pero en lugar de decir, oye, me callo porque la he cagado, sí, voy a ser buena y voy a apoyar a Rick, que muy pronto se convierte como en el líder, ¿no?, del grupo que protagoniza The Walking Dead, ella venga dando por saco, dando por saco. Ay, de verdad, no puedo con ella.
Mira, doncs,
no puedo, ¿eh? No pues puedo.
Elena Sorca la van treure
rapidito,
con Dios,
rapidito,
així,
rapidito.
Anem afilant. Passem ara... Ui! The Walking Dead.
Claro, es que no, es que, no, hay, claro, no hay uno sin otro. Y es que decimos que Lori nos cae gorda, pero Shane Walsh, ¿qué?
¿Qué le pasa? A ver, explícanse.
Claro, es el mejor amigo de Rick, que sin saber si está muerto, se pira con su mujer.
Estupendo.
Y a la mujer le dice que está muerto.
Es que, claro.
Claro.
Qué balls.
Y aparte, claro, está con este rollo. Es un obsesivo, celoso, un tío que le hace unas judiadas a Rick todo el rato. También, oye, qué alegría cuando se lo cargan, ¿eh? Ajá. Qué alegría, por favor. Lleig. No lo soporto.
Sí,
ya está. Ya acabamos con los personajes de The Walking Dead.
Déu-n'hi-do. Doncs, fem una cosa, perquè ara arriba...
Venga, mójate, Mercè, mójate.
Ja, és que... arriba un moment de discòrdia.
Lo sé.
Perquè, clar, també dius que se la... O sigui, tanta discòrdia que se la van carregar fins i tot per l'odiada que era, eh? Mhm.
Yo creo que injustamente.
¿Tú qué crees aquí?
No sé. Yo creo que hablamos de Emily Waldman, que como sabemos es la que llega al altar con Ross y que Ross tiene un pequeño traspiés porque se equivoca de nombre. Todos nos acordamos de yo, Ross, te quiero a ti, Rachel.
Rachel.
A ver, lo cierto es que, claro, en el momento en el que sale el personaje de Emily, que es un personaje necesario porque de alguna manera contribuye a separar a estos dos personajes, y hacía falta separarlos para que la serie pudiese continuar, lo que no contaban los guionistas es que fuese a caer tan mal.
Però fixa't una cosa, perquè jo ara que estava pensant amb la Juli,
sí.
A mi la Juli tan riada, tampoc em caia gaire bé.
Però caia peor Emily.
Sí, sí, sí. No,
jo crec que perquè tot el mundo veia com lo de Juli lo veia com mucho menos serio, i lo de Emily sí que tenia tota la pinta de que iba a ser... Exacto. I ella, pobrecilla, duró lo que duró un telediario, i a mi me parece un gran personaje, perquè al final la pobre, o sea, recordemos que es la tía la que dejaron plantada, o sea, la que su novio se equivocó en el altar de nombre. Y yo creo que también la gente de Friends se la toma muy en serio, y recordemos que son actores que no son malvidas.
Ya está. Exacto. O sea, que no que tengan vida,
y
¿no?
Sí, que son, pues, y que son otras personas, y que, claro, y que hay veces que también hay que abrazar las decisiones que toman los guionistas y seguir adelante.
Mira, seguim avançant perquè ara ens sorprèn aquest personatge que estigui en aquesta llista que ens presenta avui de personatges antipàtics, la Neira, que estigui aquest personatge i no el seu marit.
Ai, Skyler White, és que Skyler White... A ver, este personaje no lo tenía nada fácil porque estamos hablando de una serie con unas interpretaciones de estas del copón. Hablamos de Breaking Bad, con un protagonista, Bryan Cranston, que se llevó todos los premios del mundo merecidísimamente. Uh-huh. Merecidísimamente. También con Aaron Paul, el que protagonizaba el papel de Jesse Pinkman. Todos son espléndidos. Entonces, ¿cómo conseguir que la mujer, que en el fondo, la mujer de Walter White, que era un personaje secundario, que está embarazadísima en la primera temporada y que de alguna manera es el detonante de que Walter White haga lo que haga, es decir, ella está embarazada, tienen un hijo con una discapacidad y Walter White se mete a hacer metanfetamina porque descubre que tiene un cáncer de pulmón y quiere dejarle dinero a su familia. Ese es el punto de partida, no estoy haciendo ningún spoiler, la serie es mucho más que eso. Y Skyler cae muy mal porque en el momento en el que le empiezan a ir bien las cosas, yo creo que es como la brújula moral de la serie. Dice, muy bien, estamos ganando dinero, me estás asegurando esto, pero me estás pidiendo que te encubra, que me pille yo los dedos porque podría ir a la cárcel, estás haciendo cosas que no tendrías que hacer. Es decir, es como la que se preocupa de la intendencia. Cae muy mal porque hace muy bien su personaje. Lo hace fenomenal, lo hace muy, muy bien. Entonces yo creo que es muy injusto que se le haya dado tantos palos a la pobre.
Cuando ha hecho la seva feina, lo ha hecho perfectamente, ¿no?
Y lo ha hecho muy bien. Y sobre todo que destaca en un plantel de interpretaciones que son absolutamente maravillosas.
Mira, doncs està en aquesta llista, però... Aquí ha sido un habitual a las series y a la vida.
A la vida, sobre todo.
A la vida. Uh-huh. Ya da sé. Ya da sé o no. Vull dir que...
Però està, con freqüència...
Estem parlant d'un cap desagradable, no? Un jefe.
El jefe antipático.
Jefe antipático.
Pues de jefes antipáticos tenemos a un perfecto ejemplo en Preston Burke. Claro. A ver, este personaje, he de decir que aparte lo echaron. Era un personaje que a mí me hacía muchísima gracia porque me parecía un personaje muy interesante, pero hacía ese papel de el típico cirujano súper profesional, súper pagado de sí mismo, que le hace a los internos la vida absolutamente imposible. Lo que ocurre es que encuentra en Christina Yang, el personaje que interpreta Sandra Oh, encuentra como su contrapunto, porque de hecho Christina Yang acaba teniendo una relación con él. ¿Qué pasa? Que cae muy mal por la manera en la que se dirige a la gente, por la manera tan seca, por la forma tan poco cordial y tan poco empática. A él lo despidieron porque, al parecer, tenía ciertos problemas con la comunidad LGTBI, y uno de los protagonistas de Anatomía de Grey era un homosexual, vamos, de manera abierta, todo el mundo lo sabía, y por lo visto generaba situaciones de trabajo muy complicadas. Es decir, que es un personaje que se cargaron no por ser una persona desagradable, sino por tener unas ideas un poquito retrógradas. Pero hace un gran papel Preston Burke.
Mira, Elena, ¿qué vols que fem? ¿Vols que ho rematem en un minut o...?
Venga.
Va.
¿Qué personaje tienes para elegir? ¿Cuál quieres? El que te ha sorprendido más, el más doloroso.
Es que em fa mal, Paula. Tira. Fa mal, això. No m'ho esperava.
A ver, yo sé que la adoras, que tiene un gusto exquisito en zapatos, que es una fashionista, pero es indecisa, es caprichosa, es incongruente, es tóxica,
tot, ¿no?
Es pesada. Le hizo la vida imposible a Aidan. ¿Qué le hizo a Aidan? Y se la ha vuelto a hacer. En serio, no podemos querer a Carrie Bradshaw.
Espera't.
Claro, es que nos cae mal. La queremos, però nos cae mal.
Mira,
és molt antipàtica.
Va, tu compro. Em mullo també. Una mica, venga. Ui, això em costa, eh? Elena Neira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, va, que fem una petita aturada per les notícies i tornem a Fabricació.